Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Benvinguts, amics i amigues oients. Aquí som, en un programa més de En clau de fraternitat.
Sí, un programa més, però que és l'últim de la temporada. Mare meva, em paro. Un altre any, des de l'octubre.
Sí, com passa el temps, no?
I tant.
I quanta gent que ha passat pels micròfons de En clau de fraternitat. Jo diria quanta fraternitat eixida en la societat que hem vist des dels estudis i ha circulat per les zones.
Tens raó, Amparo. Però bé, no ens posem nostàlgics precisament ara, no? Perquè ara mateix tenim un programa per davant, tot el programa per construir, amb vosaltres, sens dubte, amigues i amics, i entre tot l'equip, començant pel Toni Huguet, pel nostre tècnic de Ràdio Estel, a les vies de so, i...
I tenim a la Maria Jesús Dorca, atenent el correu electrònic del programa.
I també tenim unes veus, que són tres, la teva, Amparo...
La teva, Lluís... I la d'ell, la del Toni Pedragosa, que posa veu i reflexió per entonar cada programa. I tot s'aprofita, tot el que diu. Toni, t'escoltem atentament.
Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. Com tots els éssers vius, nosaltres necessitem per cobrir les nostres necessitats vitals... Necessitem l'aliment. Alimentar-se bé és essencial pel nostre metabolisme i el nostre treball muscular. Però fixeu-vos bé, l'alimentació ha de ser la justa, ni poca ni molta. Si és poca, en el cas extrem de la fam, la massa muscular es redueix, el cos es degrada i el sistema immunitari comença a funcionar malament. Amb l'altre extrem, quan l'alimentació és excessiva, se'ns acumulen els greixos i, si no hi ha l'exercici adient, arribem a l'obesitat. Cal que no passi ni el poc ni el massa. També a l'hora de proveir-nos d'aliments, a l'hora d'anar a comprar, cal precisar què és el que realment necessitem. Si no ho fem correctament, es poden produir accidents que es poden fer malbé. I això no sols passa a nivell domèstic, sinó amb els negocis d'alimentació, de restauració. En aquest cas, els excedents són de major volum que els domèstics. Per això calen uns mecanismes de reciclatge i redistribució d'aquests excedents. I sí, és cert que aquests mecanismes funcionen. Però un mira el món en què vivim i veiem que l'aliment... que és un article de primera necessitat, no arriba per igual a tothom. Ens omplim la boca, parlem dels drets humans i resulta que 800 milions de persones passen fam, 1.200 milions de persones van sobrealimentades i un es pregunta, tan difícil seria una distribució més equitativa d'aliments? Si hi ha recursos suficients perquè ningú passi fam, però la realitat és que a partir del moment que fem de l'aliment un negoci, resulta que, simplificant molt, els que tenen diner poden menjar i els que no tenen diner no poden menjar com cal. Fixeu-vos que un informe de la FAO deia que només que es destinés el 19% de la despesa militar, podríem solucionar de forma duradora i sostenible el problema de l'elefant al món. Cal gestionar correctament els excedents alimentaris perquè arribin allà on fan més falta. Però això, sent molt, no ho és tot. Comentava una ONG que està treballant a l'Àfrica que amb una inversió de 20.000 euros han pogut donar aigua a prop de 200 hectàrees. I aquella agricultura que estava aturada per la sequera ara torna a funcionar i funciona bé. Cal que la inversió vagi no allà on dona més benefici, sinó allà on es beneficien més els col·lectius humans. Amigues i amics, bona nit, endavant Amparo, endavant Lluís.
La clau del dia. Alimentació.
Malnutrició.
Malbaratament.
I aprofitament.
Dels aliments.
Aquestes seran les paraules clau del programa d'avui. I de tot això volem parlar amb els nostres convidats, que en saben i molt de tot això.
I com que volem aprofitar bé el temps, aprofitament, no?, era una de les paraules clau, us els presentem de seguida. Tenim amb nosaltres la Patricia Presencio.
Buenas noches.
Buenas noches, Patricia. Tu treballes al Departament de Comunicació i Impuls Social de la ONG Nutrición Sin Fronteras, no?
Sí, eso es.
Molt bé, gràcies.
Bueno, però també tenim aquí, i li donem la benvinguda a l'Israel Ibarra, que és graduat en Enginyeria Agroindustrial, efectivament, però que està acabant el màster en Seguretat Alimentària amb un treball final en col·laboració amb l'ACSA, Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Bona nit, Israel.
Bona nit, moltes gràcies.
Gràcies d'haver vingut,
Gràcies, igualment.
Molt bé, doncs, les primeres paraules clau que dèiem a l'inici de l'entrevista, no? Dèiem alimentació i malnutrició. Bueno, per ambientar-nos, la qüestió és que 759 milions de persones al món no tenen els aliments suficients que els permeti portar una vida saludable i activa. I, per altra part, 1,9, o sigui, gairebé 2 bilions amb B de Barcelona de persones al món pateixen obesitat i sobrepès.
I bé, també tenim la trista realitat que la fam continua sent la causa de mortalitat més important del món. Per altra banda, i paradoxalment, hi ha un increment de l'obesitat i del sobrepès que està directament relacionat amb malalties com les cardiovasculars o el càncer, que són les principals causes de mort als països desenvolupats. Així doncs, tenim un greu problema de malnutrició, d'alimentació inadequada, per defecte o per excés. I bé, davant d'aquestes contradiccions tan flagrants, què penseu, Patricia i Israel? Bueno, que comenci el que vulgui,
Bueno, al escuchar estos datos me resultan algo impactantes, ¿no? Tal vez ver lo que me viene a la mente es qué mal lo estamos haciendo, ¿no? Siento un poco de egoísmo también de nuestra parte al tener tantos recursos y que no lo podamos gestionar de la mejor manera. Pienso que hay un desbalance que no debería ser así. Tal vez ponernos en marcha y pues que todo sea recíproco, ¿no?
Muy bien.
¿Estás de acuerdo, Patricia?
Totalmente de acuerdo con las palabras de Israel. Y bueno, yo quería hacer hincapié en un tema que se habla de obesidad y sobrepeso, sobre todo en el hemisferio norte, ¿no? Donde estamos. Pero bueno, muchas veces nosotros en el trabajo de la ONG nos hemos dado cuenta de que esta obesidad y sobrepeso es un resultado de la pobreza que vivimos. Porque las personas usuarias de entidades sociales que reciben alimentos de estas entidades no reciben, por ejemplo, alimentos frescos, productos de calidad, como puede ser pescado, carne, unos tipos de fruta, lo que impide que lleven una vida saludable y equilibrada, una alimentación equilibrada. Y eso se traduce en sobrepeso y obesidad y enfermedades, como has dicho.
Ah, no porque uno se atipa de menjar, sino porque no te alimentos con marapéis, cardius, ¿no?
Eso es, que no es tanto la cantidad de alimentos que reciben, sino la calidad y el tipo de alimentación que llevan. Y también es muchas veces falta de formación, no saben cómo llevar una alimentación equilibrada.
Patricia, tú que treballes en aquesta ONG, Nutrició sin Fronteres, no sé, també és una pregunta així més personal, però és una opció, no sé, que neix d'aquest desig d'aportar alguna solució a aquestes problemàtiques que plantejaven?
Claro, la missió de l'entitat, bueno, l'entitat nació en el 2005 con la missió de contribuir a la disminució de les desigualtats en matèria nutricional. Y la verdad es que, bueno, yo soy una persona que siempre he querido trabajar en el mundo de la cooperación y cuando conocí esta entidad, pues no pude estar más de acuerdo con sus principios, sus valores y su misión.
Muy bien, qué bien.
Bueno, Israel, tú has estudiado seguridad alimentaria, también estás haciendo el máster en realidad. ¿Y por qué? ¿Quién está la teva motivación? ¿Por qué te dedicas a eso, en definitiva?
Bueno, siempre me ha gustado el tema de los alimentos y la alimentación. Siempre me he fijado en fechas de los alimentos,
de la caducidad.
Ingredientes, exacto. Y es un poco el tema de seguridad alimentaria, es como que al ver el hecho de que incluso hoy en día se están generando alimentos con ingredientes inadecuados para su producción, ajeno se puede decir al procesamiento. Fue lo que me motivó a interesarme más por este tema en concreto, tratar de que un alimento sea seguro para la población, evitando una mala manipulación, un mal uso, un mal almacenamiento. Entonces, como que sentir esa satisfacción que te genera al poder tú brindar a la población un alimento seguro.
Molt bé. Qué bé, Israel. Jo no sé si d'una manera simplista aquesta situació que comentàvem abans d'aquestes dades contrastants, no? No sé si se pot plantejar que el problema és una qüestió de distribució. O sigui, s'hauria de repartir millor els aliments, els recursos que hi ha entre tota la població, no? Però dic que això és cert? No sé, hi ha prou aliments, prou recursos al món per a tota la població humana? Vosaltres què sabeu d'això?
Pues sí, lo has dicho muy bien. Es cierto, hay suficientes alimentos en el mundo, pero lo que pasa es que están muy mal repartidos. Mientras que en el hemisferio norte nos atiborramos a comer y en general desechamos alimentos porque no son bonitos, como puede ser verduras, en el hemisferio sur la gente está pasando hambre. Y es muy fuerte decirlo así y duro, pero es la realidad. Y deberíamos de pensar más en ello en nuestros hogares o cuando vamos a restaurantes, en no tirar alimentos cuando hay gente que se está muriendo de hambre.
Sí, efectivament, aquesta cultura ja la teníem, no? Sobretot després de la guerra, que s'aprofitava tot, però ara sembla que s'ha perdut, no? O sigui que una altra paraula clau que anomenàvem a l'inici era el malbaratament, el malbarat, el desperdicio, no?, en castellano. Això certament és un problema. Hi ha aliments que es perden, que no s'aprofiten. Tots, qui menys ho veiem. Potser a la mateixa casa nostra, no sé si em penso una mica, no? O ho intuïm als restaurants, o també es veu als exteriors d'un mercat. Ara preguntem a l'Israel. Hi ha dades objectives d'aquest malbaratament alimentari? No sé si al món, o a Europa, o a Catalunya, on tinguis tu fet l'estudi més. Tens dades sobre això?
Sí, sí, exactamente. Me he basado, bueno, en el mundo, como tú dices, es aproximadamente un tercio de los alimentos producidos para el consumo se desechan. Más o menos se traduce a 1.300 millones de toneladas anuales. Dentro de lo que es la Unión Europea se desperdician 88 millones de toneladas de alimentos. Y aquí en Cataluña, 262.471 toneladas de alimentos sólidos, que esto lo producen los hogares, restaurantes, servicios de comida, que equivale más o menos a un precio de 34.9 kilogramos por persona por año de desperdicio.
39 kilogramos 34.9
kilogramos por persona.
40 kilos de alimentos por persona desperdiciados
en el año.
Bueno, una barbaridad, ¿no?
Sí, així és.
I has anomenat les llars, els restaurants, vaja, el que jo pensava que sempre dius, a lo millor, clar, el que no se menja i s'ha cuinat, allò es perd, no? Però en quins sectors es contribueix més al malbaratament alimentari?
Bueno, en el estudio que estoy haciendo, bueno, he podido ver que los que más contribuyen al desperdicio son los hogares y el procesado. En los hogares, un 53% de desperdicio, del desperdicio en general, y en el procesamiento un 19%.
Ahí sería, Israel, el procesamiento? ¿A qué te refieres?
En las fábricas de procesamiento de alimentos. Entonces, ya, coger las materias primas y que no lo usen, lo desechan, o lo que esté en mal estado lo desecha. Pero estos dos sectores son los que más contribuyen, los hogares y en el procesamiento. Hay otros sectores que también intervienen, que son ya la producción o los servicios de comida, restaurantes, catering, y también ventas al por mayor y menor, que ya son en menor cantidad, se podría decir.
La idea que ve es que cal conscienciar, educar, aprendre. I segur que des de Nutrició Sin Fronteres es treballa també en aquest camp, o sigui, el camp de l'educació, no? De la formació. Educar la població en una dieta sana, saludable, és a dir, bons hàbits alimentaris i d'aprofitament dels aliments. Patricia, digue'ns tu, que ets experta, què es fa a la vostra ONG concretament en aquest camp?
Bueno, nosotros nos dedicamos más al sector de la restauración, pero a la población en general intentamos hacer campañas de sensibilización y concienciación a través de las entidades, las redes sociales. Damos consejos de aprovechamiento de alimentos, consejos, es algo tan simple como, por ejemplo, antes de irte a hacer la compra, pensar muy bien en el menú que vas a elaborar en vez de ponerte a apuntar alimentos. De esta forma no te sobrará nada del frigorífico ni se te pondrá malo al fin de la semana. Y lo que también intentamos, damos formaciones a entidades sociales en alimentación saludable y hay unas formaciones específicas que son alimentación saludable con reaprovechamiento de alimentos. Con alimentos que sobran, de cuando haces una sopa, esas verduritas que ya no puedes usar, pues hacer otras recetas.
Israel, tú en aquest estudi que anomenes, que estàs fent en el màster, no? Has identificat també, és una pregunta, has identificat quins tipus d'aliments es fan malbé amb més freqüència i per què? No sé si ens ho pots explicar i donar a lo millor algun consell per evitar-ho.
Sí, bueno, básicamente lo que más se desperdicia son frutas y vegetales, seguidos de alimentos de panadería, cereales y en menor cantidad las comidas preparadas o precocinadas en casa. Los principales motivos que lleva a la gente es un descuido en general, que la gente se olvida de los alimentos. Yeah. En la nevera, en las despensas, y cuando se acuerdan ya están en mal estado. Otra causa, igual que mencionaba Patricia, es que no miden bien las cantidades antes de hacer las compras. Compran exageradamente y después no saben cómo utilizarlo. Y a la vez también mencionar que los alimentos que más se desechan no poseen un valor, o sea, no tienen un valor grande para que estos sean desechados con facilidad. O sea, la gente no les da valor, o les cuesta muy poco y que les da igual desecharlos.
Total,
o no.
Total, una manzana, exacto, por decir algo, ¿no?
Exacto. Sí, como consejos, principalmente, era planificar los menús semanales, reutilizar los alimentos sobrantes, congelar y almacenar adecuadamente los alimentos y también fijarse en las fechas de caducidad o consumo preferente. Como consejos. Sí.
Molt bé, Israel. Doncs bé, amb això que estem sentint, bueno, realment mirarem de reduir el malbaratament. Mirarem que no arribi a haver-hi excedents, diguéssim, que després es fan malbé. Però també, si arriba a donar-se que sobren els aliments, què cal fer? Home, doncs, aprofitar-los, no? Però, Patricia, com es fa això? Quins projectes teniu vosaltres per això?
Bueno, nosotros tenemos dos proyectos en este ámbito, que es Barcelona Compartís el Menjar, que lo que hacemos es recuperar los excedentes alimentarios de hoteles, empresas de catering y escuelas que estén cocinados y que no hayan salido de cocina, es decir, que no se han servido, que tienen las condiciones óptimas. Lo recuperamos a través de, bueno, congelados o refrigerados con una furgoneta isotérmica que tiene frigorífico dentro para mantener la cadena de frío, y lo distribuimos a entidades sociales. Y lo hacemos porque creemos que no es normal que se tiren tantos alimentos mientras hay gente que pasa hambre. Y como ha dicho Israel, también es una forma de dignificar estos alimentos que no se están consumiendo y que siguen siendo dignos y que alimentan a personas. Y por otro lado, tenemos el proyecto Remenyam, que es una campaña de sensibilización que tenemos con otras dos entidades sociales, Recero y Banco de Recursos. Y lo que hacemos es intentar concienciar a los comensales de los restaurantes de que cuando les sobra comida en el plato se lo lleven a casa, que no lo dejen ahí. Uh-huh. Intentar eliminar este estigma contra llevarse, que existe, de no llevarse la comida a casa.
Sí, porque sembla que estigui una mica mal vist, això, no? Fa una mica de timidesa o de vergonya. Posi'm això que em sembla que m'ho porto a casa, no?
Eso es. Existe como un pensamiento que parece que si lo pides para llevar, como que necesitas ese alimento, como que no tienes dinero. Y no queremos, nosotros con esta campanya el que queremos és evitar ese pensamiento.
Quins resultats heu obtingut, no sé, o en quantitat de menjar recuperat, o d'alguna manera ho teniu...
Sí, en el projecte de Barcelona llevamos desde el año 2012 y los resultados están siendo muy positivos. Tenemos, de momento, sin contabilizarlos de este año, llevamos 160 toneladas de alimentos recuperados. Mm. Colaboramos con más de 20 hoteles de 4 y 5 estrellas de Barcelona. Es comida de mucha calidad. Es que para mí me resulta increíble pensar que un alimento que se ha cocinado en un hotel de 4 o 5 estrellas vaya a acabar en casa siendo la cena de una persona que en la vida se podría pensar comer en ese hotel. Y bueno, también contamos con empresas alimentarias y cada vez son más las escuelas que se suman al proyecto. En total hemos repartido, bueno, anualmente repartimos 100.000 menús nutricionalmente adecuados entre 18 entidades sociales con las que colaboramos.
Y Patricia, pero también hay un impacto favorable en el medio ambiente, ¿no?, de todo eso. Aquests aliments que s'aprofiten ocasionen un impacte favorable, ¿no?, en el medi ambient. ¿Tu teniu dades d'això?
Sí, bueno, reducimos, bueno, evitamos que se produzcan emisiones de CO2 que se generarían con la destrucción de estos alimentos.
Exacto.
Tengo los datos del año pasado, que en total conseguimos reducir las emisiones de CO2 en 246 toneladas, que es muchísimo, la verdad.
La última pregunta, hem parlat de cadascú de nosaltres i des del tercer sector, les ONGs, etcètera, però a nivell d'administracions, que es podria fer també alguna cosa en aquest sentit de reducció?
Sí, así es. Diría que las administraciones, tanto públicas o privadas, desempeñan un papel fundamental en este aspecto. En cuanto a mi trabajo y en colaboración con el ACSA, lo que se pretende es generar políticas encaminadas a grupos específicos, saber qué grupos son los que más desperdician y aplicarlo también, diría yo, desde escuelas, colegios, universidades y la población en general para evitar este desperdicio. Lo que en sectores en los cuales se vea o se pretenda disminuir el despilfarro.
Bueno, nosotros sabemos que el año pasado un partido político presentó una propuesta de ley contra el despilfarro alimentario que presentaba una forma de poder contabilizar estos alimentos e intentar poner en venta parte de estos alimentos. Por ejemplo, cuando se recogen tomates que no se van a poner a la venta y se hace una mermelada, pues poder vender esa mermelada. Con toda la situación política que ha pasado en Cataluña se paró por completo este tema, pero ahora parece que vuelven a tenerlo en mente y nosotros estamos teniendo reuniones en la taula del tercer sector con los políticos para poder hacer algo al respecto.
Doncs fantàstic. Esperem que tot això arribi a port, sí, i que no? Des de la part de cadascú i de les administracions, de tothom, no? Contribuïm.
No, sembla que només ens cal donar les gràcies, no?, als dos. Ha estat molt interessant, Patricia i Israel. I, bueno, començàvem amb unes paraules clau, sí, però em sembla que hi hem afegit d'altres, sí, com ara sensibilització, responsabilitat en el consum, solidaritat, etcètera, no? O sigui, petitet, si voleu, però esperem haver posat el nostre granet de sorra des de la informació per aconseguir una alimentació correcta per a tothom i la erradicació de la fam al món.
Gràcies, Israel, gràcies, Patricia.
Moltes gràcies, bona nit.
Gràcies a vosaltres.
El dia a dia de la fraternitat.
Doncs avui, com les darreres setmanes, volem aportar en aquesta secció un testimoni de diàleg que construeix la fraternitat. Si recordeu, amics oients d'en Clau de Fraternitat, van començar la temporada parlant d'una campanya nascuda al si del moviment dels focolars a Espanya, que es deia Soc Diàleg.
Al llarg d'aquests mesos, els membres dels focolars de tota Espanya han dedicat amplis espais de diàleg en les seves trobades i reunions sobre la situació sociopolítica a Catalunya, recorrent així un camí creixent de sinceritat i acollida entre tots.
I justament una mostra d'aquestes experiències de diàleg està recollida en un vídeo que es titula Soy diálogo, haciendo camino al andar. I, si voleu, el podeu visualitzar íntegrament al web focolares.es. Bé, ara, doncs, escoltarem uns talls de l'àudio d'aquest vídeo amb el testimonis d'adolescents i d'adults. Escoltem atentament, que val la pena.
En este debate de Cataluña yo me he acordado de los orígenes, ¿no? Cuando he conocido este estilo de vida. Comenzamos una aventura que para nosotros era muy original, oír hablar de la unidad. Nos apasionó, la verdad, tratar de construir un mundo unido. Yo soy de Burgos y me encontré con gente, con jóvenes del País Vasco que se sentían vascos y no españoles. Al principio, claro, me chocó un montón, ¿no? Luego me di cuenta, ¿no?, con el diálogo de la vida, que era cuestión de que yo había nacido en una familia diferente, una cultura diferente a la de ellos, pero que nuestra pasión por querer construir esta fraternidad universal nos llevó a destruir barreras y más allá, nos llevó a amar la patria del otro como la propia, ¿no?, la cultura del otro como la propia. Y en esta aventura seguimos y queremos involucrar al mayor número de personas.
Delante de compañeros de trabajo, de amigos, en familia, con posiciones muy diversas, yo sentía que mi papel tenía que ser crear puentes entre ellos, tratar de acercar y de poner en valor el positivo de un lado o de otro, hacer ver a cada uno el positivo del otro y con los pies, no sé, como dicen, el barro, o sea, metiéndome también, ¿no? No eludiendo conversaciones por el miedo a ser juzgado, que nos pasa muchas veces.
I tu, què hi dius? Aquest és el teu espai. Pots dir la teva, respondre a les nostres preguntes o suggerir temàtiques pel canal que vulguis. Trucant a Ràdio Estel, 93-409-2777. Escrivint un mail a enclaudefraternitat@radioestel.cat o al nostre Twitter, @claufraternitat.
Doncs bé, amigues i amics, sempre alguns de vosaltres es diuen la vostra opinió, que agraïm molt. Per exemple, el Josep d'Hospitalet em deia que va escoltar el programa de l'altre dia sobre el trànsit, recordeu, no? I li va quedar molt i molt el que va dir l'Esteve Rifà. Mm. Uns consells molt útils, certament. D'altra banda, també la Maria Àngels, del barri de Baixador de Vallvidrera, diu que cada divendres ens escolta i estava molt interessada a saber què faríem el proper divendres. Doncs bé, ara ja ho pot escoltar directament.
I tant. Doncs moltes gràcies de tot el que ens dieu sobre el programa, però ja sabeu que com estem acabant la temporada, avui l'últim programa, tenim moltes ganes de saber realment què opineu. I això és tan fàcil com respondre una enquesta molt senzilla que tenim penjada a la plana del nostre, a la plana web del nostre programa a radioestel.cat. Gràcies per la vostra valoració. Allà trobeu l'enquesta i us agraïm que la pugueu respondre.
L'últim minut.
Amparo, quin és l'últim pensament de l'últim minut d'avui? Un pensament potent, vinga, que és per tot l'estiu, eh?
Bé, no sé si serà tan potent, però bueno, sí que ho és, sí que ho és. Bueno. Diu així, saber valorar les diferències. I què diu el comentari, Lluís?
Doncs mira, el comentari també és potent, eh? No menys potent. És de l'Apolonio Carballo i diu, tot el que és diferent de mi és una mica més en la meva vida. He d'entendre que el diferent no s'identifica sempre amb el negatiu i molt menys amb l'oposició a la meva manera de ser i pensar. En la majoria de les vegades és simplement diferent. L'acceptació de les diferències és un gran enriquiment per la meva vida ja que puc absorbir tot el positiu que està en les persones al meu voltant.
Què us sembla, amics i amigues? Tenim una bona proposta per a viure durant tot l'estiu? Saber valorar les diferències. Que les visquem, aquestes diferències, en clau de fraternitat.
De tot cor, amigues, amics, bona nit, bon estiu, a reveure!
Has escoltat En clau de fraternitat.